Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
La història d'aquest grup empresarial comença l'any 1958 a Manlleu, a Osona. D'aquell forn que Jacint Altarriba i Conxita Terricabres van obrir ara fa 60 anys, avui la segona generació familiar gestiona un grup empresarial centrat en la innovació i la qualitat. Avui volem fer 5 cèntims sobre el sector del pa. Saludem Francesc Altarriba. Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts.
Benvingut. Gràcies a vosaltres. Parlar de pa és un goig.
Vostè és flequer, empresari, CEO. Com s'identifica quan parla del que és la seva feina?
Bueno, bàsicament soc forner d'ofici. Jo estic molt content i molt orgullós de ser forner d'ofici, domino l'ofici de forner. He estat forner perquè el meu pare ja ho era i tota la vida sé fer pa, faig pa i he fet pa, no? I això quan tens ofici, cosa que ara no està molt de moda, doncs s'agraeix molt i et sents molt satisfet. A partir d'aquí, doncs, com a empresa hem anat creixent, hem anat fent, i bueno, potser doncs, em defineixo en paper d'empresari, no? Potser és el que em sento més còmode perquè m'he anat diversificant sempre dins del sector del pa en petites empreses.
Què és un panier?
El panier és una cosa molt senzilla d'entendre i és un pas endavant a l'evolució del coneixement i de la cultura del pa fonamental. No té marxa enrere. Per fer-ho molt senzill i molt clar, nosaltres, si t'hi fixes tota la cadena de valor de qualsevol aliment, hi ha diferents professions que intervenen fins que ens arriba en boca. No sé, per exemple, una carn. Doncs una carn, tens el pagès que planta el farratge per menjar l'animal, tens el de la granja, tens un veterinari, tens la sala d'espiece, tens la persona que manipula, al final tens el tocinaire, el carnisser, i al final tens un xef, que és un cuiner, que t'agafa aquella carn. Si tu la vas a comprar directament a la botiga, el teu interlocutor és el tocinaire o el carnisser, però si tu te'l menges a fora de casa, en un lloc gastronòmic, tens un professional que es diu xef, que és el cuiner, que és el que identifica la carn que estigui en condicions, te la sap manipular i te la dona que te'l puguis menjar i degustar en el teu punt òptim de consum. Això en el món del pa, curiosament, no ha passat. No ha passat mai, no passa. Llavors, per què tenim pans de mala qualitat? Tenim pans de mala qualitat perquè ho hem exigit sempre a un sol professional, que és el forner. I la tasca del forner acaba allà on tu has fet pa. Després, què passi amb aquest producte pa, com es conserva, com es degusta, com es menja i com arribarà en boca, tot això forma part en altres aliments. Són altres professionals que se'n cuiden. El món del vi és molt senzill, és el sommelier. El món dels formatges tenim l'afinador. El món dels cafès tenim el barista. El món del pa no teníem ningú. Llavors diem, és que el pa és dolent. No, senyors, és que el forner ha fet la seva feina, uns amb més èxit, altres amb menys, però bàsicament una molt bona feina, però a partir d'aquí fa falta algú més que conegui el pa des del punt de vista del consumidor. I li van posar un nom, que va ser panier, que podia haver estat qualsevol altre nom, el nom no té importància, però el concepte és fonamental. Des del moment que nosaltres incorporem la cultura panier al nostre ADN, ens permet evolucionar i ens permet créixer, ens permet identificar diferents tipologies de pa. Per exemple, nosaltres podem parlar de peix. Peix no ens significa res. Una llauna de sardines és peix, un bogavante, una llagosta és peix, uns calamars és peix, peix blau, tenim peixos de tots tipus. El mateix passa amb paraula pa. La paraula pa no significa com a si absolutament res, és una paraula generalista, per tant, hem de començar a identificar categories i diferents classes de pa. No tots els forners venem a la mateixa tipologia de pa, se'ns col·loca tots dins del mateix sac i no tot el pa que hi ha al mercat, evidentment, no té el mateix preu i no té la mateixa qualitat, tant organolèptica com saludable. I el panier és la persona que em pot ajudar a identificar tot això.
Ara entenem una mica aquesta evolució de la seva empresa, de l'empresa familiar. Vostè s'ha dedicat especialment a la innovació, fins i tot en serveis de consultoria especialitzada i en la formació. Assessorar els altres i ensenyar els altres, per entendre'ns.
Sí.
Quanta gent li ha dit que això era com alimentar la competència?
Bueno, sí, hi ha gent que es dedica també a l'assessoria i a vegades m'ha dit, ostres, no entenem ben bé el teu negoci quin és. És molt senzill, quan tu tens coneixement i el transmets en algú, sempre aprens també d'aquell algú i tu et permet anar evolucionant. El coneixement és transversal i no t'ha de fer mai por. Absolutament zero por transmetre els coneixements i d'aquesta manera, quan tu transmets alguna cosa, no només aprens, sinó exercites la teva ment i fa que evolucionis i vagis endavant. Només aquella persona que té por de tot es tanca amb si mateixa i ni la seva empresa ni el seu tarannà personal creix. Per tant, a mi com no m'ha fet mai por pràcticament gaire res, doncs, de transferència de coneixement molt menys tampoc. No?
Aquest 2018 el seu grup espera superar els 4 milions d'euros de facturació. Sí. Quina és la fórmula? N'hi ha alguna fórmula màgica?
No hi ha fórmula. Jo tinc una certa edat. Jo quan era més jove sempre pensava, ostres, no? Aquell empresari que ha tingut èxit, ostres, l'hauries d'anar a trobar que t'expliqués exactament quin ha estat el seu secret. No? Ho he hagut de descobrir per mi mateix, perquè sempre he estat molt sol. No hi ha secrets. La transparència és un bon secret i l'honestedat personal i professional. Allò que parlaves abans de la transferència de coneixement mateix en les meves empreses, tota la informació està a l'abast de la gent. No hi ha fórmules secretes, no hi ha procediments secrets. Tothom qui treballa amb nosaltres està a disposició de tot. Per què? Perquè no ens fa cap por a ningú de nosaltres, perquè no és tan senzill. Crear algo no és qüestió ni de diners ni de voluntat personal. És qüestió de crear equip, de crear les condicions, de fer aquell caldo de cultiu perquè allò pugui créixer, es pugui desenvolupar i sigui autònom. Vull dir, el secret seria aquest, no? Creure en les persones, confiar. Evidentment m'han fotut moltes vegades, m'han moltes patacades, hi ha gent que m'ha traïcionat, hi ha gent que m'ha robat, hi ha gent que... És evident, però això ens passa a tots. Per això hem de deixar de confiar, no, perquè deixaríem de viure, no passa absolutament res, t'aixeques, tornes endavant i segueixes el teu camí, que és el que et fa feliç.
I aquí pot pensar que ara això del pa està de moda, que uns l'estan redescobrint i altres, afortunadament, l'estan descobrint perquè no havien tingut opció a tastar el pa d'altres anys, no?
Tenim problemes greus a la societat actual perquè, si us hi fixeu, sobretot la gent jove no ha tingut oportunitat de ni sabors ni olors a pans realment autèntics, no? A pans que realment tinguin aroma, que tinguin... que quan tu te'ls mengis en boca realment t'expressin alguna cosa, que les papil·les gustatives et salivegin, no? que diguis, ostres, quin pa, i que tingui gust a pa amb el sentit que és neutre, que és un pa que et deixa bé i et prepara per fer una altra menja, no? El pa és neutral, és neutre i ens hauria d'ajudar, és un acompanyament del plat, no? mai ha de ser el plat principal, però què passa? Que les noves generacions, malauradament, aquest gust no el tenen. Aquí és quan la gran indústria, el gran capital, ens ha posat cullerada. Quan ha aconseguit que la mediocritat sigui lo acceptat per tothom, la gran indústria ha triomfat. Llavors, si us hi fixeu, les escoles on tenen els infants, el pa que donen als menjadors és infam, és un pa incomestible, immenjable. Compleix totes les normatives tècnico-sanitàries i nutricionals, això és cert, però és un pa que no està en condicions de menjar-se'l ni de gustar-lo. Això no s'admetria amb qualsevol altre aliment. Una aigua amb gas no es podria tenir oberta 3 dies abans, en canvi un pa es fa, es congela, es manipula, s'embossa en plàstic. Es tracta de tal manera que l'objectiu sembla que sigui fet expressament perquè a ningú li agradi. Quan això ja a ningú li agrada és quan nosaltres sortim al mercat i qualsevol producte que ens venguin ja ens satisfà. Què passa? Que el consum està baixant estrepitosament. Cada vegada, sobretot a Espanya, és dels països d'Europa, que menys pa es consumeix per càpita, per persona, i només recuperant productes autèntics, amb ingredients autèntics i donant valor sobretot a tota la cadena de persones i professionals que intervenen. El pagès, evidentment, té de cobrar pel blat el preu que li correspon per tenir uns bons blats, tenir uns bons nutrients. Les farines no poden ser tan refinades, han de ser farines que portin tot el que incorpora el blat, i a partir d'aquí el professional forner pot elaborar un pa que sigui realment gustós a la menja, que sigui un pa que tu diguis, ostres, aquest pa m'agrada i vull repetir, i vull tornar a comprar i vull tornar a menjar. A part que és molt saludable, perquè és un pa, el pa gairebé és un producte molt natural, de la terra pràcticament a taula. No hi intervé cap procés estrany en el seu. La formulació és molt bàsica, eh? És aigua, farina, sal i un ferment natural que fa que s'infli, que fermenti, el fiques al forn, una bona cocció. Això realment és menjar cereal pur.
El pa, que afortunadament està obrint nous mercats, i les empreses que s'hi dediquen, en el seu cas, les seves empreses han tingut molt en compte la responsabilitat social corporativa. Vostè ha estat batallant molt,
sí,
i durant molt de temps, fins i tot en fòrums internacionals, per fer que les empreses reverteixin allò que fan a la societat que les envolta.
Bueno, en món empresarial podríem parlar molt i a mi m'agradaria poder desenvolupar certes idees, però no ens donarà temps, no? Però sí que és veritat que el món de l'empresari, jove, de l'empresari que comença amb un projecte, se'l té poc valorat, perquè una empresa que reinverteix tots els seus guanys i no es descapitalitza mai al llarg de, nosaltres ha estat aquests 60 anys, això realment és el que fa que hi hagi cohesió social. També és veritat, que també abans m'ho comentaves tu, que em deies, ostres, no et fa por, no?, que facis consultoria i ensenyis el que tu saps a altres professionals del món del pa o del món de la gastronomia, com faig. Doncs no només no em fa por, sinó que a més sóc dels que penso, sóc molt un gran liberal, i penso que no pots obligar ningú a fer res que no li vingui de gust. De fet, en aquesta vida només repetim el que ens produeix plaer. Per tant, una persona que treballi amb tu o col·labori amb tu, només estarà amb tu si està bé, si té ganes de venir i si el projecte li agrada i està còmode. Partint d'aquesta base, la responsabilitat social corporativa no ens ha de fer tampoc cap mena de por ni basarda. Vull dir, crec que és una eina fonamental de les empreses del segle XXI. Una empresa no serà si no té les persones adequades. I per tenir les persones adequades, evidentment, això, aquests valors els has de tenir realment molt assimilats.
Innovar, innovar, innovar. Vostè està en aquest camí.
Sí, però sorgeix d'una manera espontània, no? Quan tu superes un repte, doncs, evidentment se te'n planteja un altre. I com que tens en el teu saber fer, la manera de fer diària que tens amb el teu equip, constantment esteu intentant superar-te, de fet, mai he lluitat per ambició de tenir més, ni de fer més, simplement per lo que estàvem fent, fer-ho més bé. Donar un producte amb millor qualitat, fer una millor selecció dels ingredients, tenir uns processos més ben controlats, més pautats. Tot això fa que sense tu voler estiguis constantment innovant, perquè també el mercat et demana coses i quan la gent veu que tu ets capaç de fer certes coses, doncs te'n demana d'altres i això és com surt tot.
60 anys de vida, de negoci familiar, felicitats per això. Francesc Altarriba, moltes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.